l'Info Migdia.
Molt bon dia, és divendres 6 de juliol del 2018. Acabem setmana fent-nos ressò de la denúncia del sindicat majoritari dins el cos de la policia local de Calella en relació a les condicions en què es presta el servei de tramitació de denúncies a l'oficina que s'obre cada estiu a la plaça Vicenç Ferrer. El sindicat SAT va fer-hi una visita a principis de juny per revisar l'estat de les instal·lacions i va detectar-ne fins a 8 irregularitats, 8 incompliments de la normativa que ha posat en coneixement i denunciat davant l'Ajuntament de Calella i també del Departament d'Interior. Avui en parlarem amb el portaveu del sindicat en un dia que ens aporta moltes altres notícies d'interès que expliquem a continuació. Abans, però, presentem l'equip. Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, els controls tècnics, i qui us parla, Dolors Lieuri. Comencem, com sempre, avançant continguts en titulars. Doncs falta de lavabos, una correcta ventilació o elements de protecció exterior són algunes de les deficiències que, segons el SAT, el Sindicat Autònom de Policia, s'han detectat al local que fa les funcions d'oficina de denúncies.
En parlarem amb Valentina Nadón, portaveu del sindicat.
I també ens fem ressò de la crisi econòmica, la crisi financera d'una empresa russa que està tenint rèpliques en l'activitat turística a Catalunya i també a casa nostra. A Calella és l'operadora Natalie Tours, canvia clients de l'est fins als establiments d'allotjament que hi ha aquí a la ciutat. La qüestió és que acaba d'anunciar que cancel·la totes les reserves fetes per aquest estiu.
I això afecta hotels de Calella, tot i que hores d'ara Ràdio Calella Televisió encara no ha pogut determinar la quantitat d'establiments que es troben en aquesta situació en plena temporada turística.
Més coses, una altra notícia de la jornada, el Sant Pau, que tanca després de 30 anys servint dinars i sopars des del restaurant que Carme Ruscalleda i Toni Balam van obrir al carrer Nou de Sant Pol de Mar. La decisió s'ha fet pública avui.
Ruscalleda insisteix que la decisió de tancar el restaurant no suposa la seva jubilació, sinó que representa un punt d'inflexió, de reinvenció en la seva trajectòria professional. Avui a l'Info Migdia contactarem amb l'alcaldessa de Sant Pol de Mar, Montserrat Garrido, qui l'any 2013 va distingir Ruscalleda amb el títol de filla predilecta de la vila.
I la caixa escènica de la sala Mozart torna a lluir un faldó que data de finals del 1800, una peça que recupera per l'estrena aquesta nit de la sarsuela El Duo de l'Africana.
Arcadi Lluís Salom ha explicat a Ràdio Calella Televisió la història que hi ha al darrere d'aquest faldó de gran valor també sentimental.
El Sindicat Autònom de Policia, que és majoritari dins el cos de la policia local de Calella, ha demanat formalment l'adequació de les instal·lacions de l'oficina d'atenció al ciutadà de Calella de la plaça Vicenç Ferrer. Adverteix que no s'adequa a la normativa de riscos laborals, tampoc de seguretat, i tot plegat ho ha llistat en un informe que ja ha tramès a l'Ajuntament de Calella, també al Departament d'Interior, a qui ha requerit que es duguin a terme les actuacions correctives que són necessàries i tot plegat a l'espera de resposta. També aquest mateix informe s'ha remès al Departament de Treball. En podem parlar amb el portaveu del sindicat policial, amb Valentina Nadón. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Fa molts anys que aquesta oficina opera en el local de la plaça. Per què aquest moment per fer la petició, per fer aquesta revisió dels serveis de l'estat de les instal·lacions i traslladar aquestes peticions?
La veritat és que sí, és una situació que s'arrossega des de fa molts anys. Jo penso que fins ara doncs, ha aguantat per la professionalitat dels Mossos d'Esquadra, de la BP de Pineda i també dels companys de la policia local de Calella, que són qui treballen en aquest espai. Però després de reiterades queixes a l'alcaldia i d'un principi, diguem-ne, d'acord i d'actuació, ens ha sorprès moltíssim una actuació que nosaltres entenem que és molt maldestra per part del tinent alcalde, el regidor de Seguretat Ciutadana, que, permeti'm l'expressió, estava traient pit parlant l'altre dia precisament amb vostès, amb el seu mitjà de comunicació, respecte del servei que s'estava donant amb aquest espai. Miri, nosaltres volem deixar molt clar que volíem donar-li un tractament per responsabilitat corporativa més discret amb aquest tema. Pensem que, evidentment, el servei s'ha de tirar endavant, però el que no pot ser és treure pit quan amb aquestes instal·lacions a dia d'avui no hi ha serveis higiènics, és a dir, no hi ha ni un lavabo, no hi ha ventilació interior, el màxim legal per treballar allà són 27 graus centígrads i s'han arribat a passar els 40 graus amb una situació en la qual els policies es veuen obligats a treballar amb armilles antibales a sobre. Mm. És a dir, no es complien tampoc les més mínimes mesures del pla de prevenció antiterrorista i volem recordar que estem treballant a nivell 4 de l'alerta antiterrorista. Mm. Llavors, tot això, les queixes dels col·lectius, tant de Mossos com de policies locals, se'ns han portat amb aquesta remarcable situació.
Mm-hmm. Segons la informació que ens han fet arribar, van anar a fer una inspecció a principis del mes de juny i crec que els van acompanyar, així ho recullen en aquest informe, dels caps de la policia local i també de la comissaria dels Mossos de Pineda.
Sí, per part del CPL i del nostre delegat es va fer una proposta d'actuació en prevenció de riscos laborals que, evidentment, hem tingut de posar en coneixement de les autoritats laborals, del Departament de Treball, i a partir d'ara seran ells qui decidiran respecte a si es pot treballar o no en aquest espai. Nosaltres també lamentem que l'actitud del regidor de Seguretat Ciutadana no està afavorint una solució raonable. Sí que volem deixar constància que per part de l'alcaldia i de l'Departament de Recursos Humans sí que hem trobat una, diguem-ne, una actuació més raonable, més dialogant, però lamentem la passivitat del regidor de Seguretat Ciutadana que ens ha portat a prendre aquesta decisió.
I parla de passivitat perquè abans d'aquest informe ja vostès com a sindicat els havien traslladat aquests seus dubtes sobre les condicions en les que han de treballar en aquesta oficina i no ha fet res. No sé si hi ha hagut algun tipus de reacció després doncs, que hagin fet arribar formalment i per registre els resultats d'aquest informe.
Sí, nosaltres vam detectar una sèrie de mancances de les relacions laborals i també amb les condicions de treball que afectaven bàsicament a la plantilla de la policia local de Calella. Sí que hem de dir que per part de l'alcaldia i de recursos humans doncs, hi ha hagut una actitud força dialogant, però la veritat és que ens trobem sempre amb aquest mur que és el tinent d'alcalde i que bueno, pensem que està fent l'excessió de les seves funcions. Nosaltres, com li deia, per un tema de responsabilitat corporativa i professional, doncs, evidentment el que volíem era trobar una solució equilibrada, mantenir el servei a la ciutadania, però evidentment que els Mossos i els policies locals poguessin treballar amb unes mínimes condicions de seguretat i de dignitat, però la seva actitud ho està impossibilitant.
Ja ha apuntat algunes de les deficiències doncs, que vostès han detectat en aquest local, com per exemple que no hi ha lavabos separats per homes i per dones, que hi ha risc de caigudes per la condició del paviment del local, que no hi ha senyalització, un graó d'entrada al local que en dificulta la plena accessibilitat, també que no hi ha elements de protecció d'aquesta oficina, que recordem està a la plaça Vicenç Ferrer, qüestions sobre càmeres de visualització a la zona d'entrada. No s'ha fet res. No sé quan els hi van fer arribar a vostès aquest informe i si a partir de llavors no s'ha fet res.
L'informe es va dur a terme el dia 4. Sí que hem de dir que per part de l'alcaldia han començat amb unes mínimes mesures d'adequació, com posar una ventilació i com posar un servei d'aire condicionat. Permetin una matització. Vostè sí. Deia que no hi havia lavabos separats d'homes i dones. No, és que no existeix cap tipus de lavabo. És una instal·lació en la qual no hi ha servei higiènic, no hi ha lavabo. Però, més enllà d'això, nosaltres teníem el compromís, doncs, evidentment, com li deia, per responsabilitat corporativa, trobar una solució equivocada, però després de tants anys, doncs, l'actitud dels regidors traient pit una mica i volent-se posar la medalla amb un servei que no revesteix les mínimes condicions higièniques i de seguretat, pensem que no és de rebut.
I llavors els agents on van al bany? On hi van? Què és el que fan?
Doncs han de demanar doncs, que els hi facin un favor amb algun dels locals que hi ha propers per la zona, imagini't vostè. La imatge, si el que volem és transmetre una imatge seriosa del nostre treball professional, doncs imagini't vostè si són les condicions més adequades per dur a terme el servei.
Escolti'm, si tot aquest llistat d'incompliments de les normes bàsiques de seguretat i de riscos laborals els incomplís un local comercial normal, els hi farien tancar. Escolti'm, es podria donar el cas que s'hagués de clausurar aquesta oficina? Si no es corregeixen? Ara...
Correcte. Miri, durant diversos anys s'ha anat advertint a l'alcaldia de que la situació aquesta era legalment estava molt al límit, com vostè molt bé apunta, els membres de la policia local, si detecten aquestes condicions laborals o d'higiene amb una altra persona, haurien segurament de donar part i fins i tot arribar a la clausura del local. Uh-huh. Llavors és evident que aquesta situació és insostenible.
Senyor Anadón, parla en tot moment de bona entesa amb l'alcaldia, però vaja, relacions, no sé si trencades o inexistents, amb el responsable de seguretat. Vostès són sindicat que va entrar fa relativament poc dins el cos de la policia local. Aquestes relacions han sigut sempre així o s'han deteriorat en algun moment en concret?
Com vostè molt bé diu, nosaltres representem en aquest cas tant el col·lectiu de Mossos d'Esquadra com de la policia local. Nosaltres no ens hem trobat mai una actitud com la del senyor tinent d'alcalde. Sí que és cert que la plantilla ens estava manifestant doncs, la seva absoluta passivitat respecte a les condicions laborals en la qual es veien obligats a treballar, una certa diguem-ne relaxació amb l'exercici de les seves funcions. Nosaltres no renunciem, evidentment, a tenir una relació doncs, normalitzada per sempre hi haurà aquest oferiment de diàleg, però ja ha arribat el moment de passar de les paraules als fets.
De moment no tenen resposta ni per part de l'Ajuntament, tampoc per Departament d'Interior, i esperen la resolució de treball. Seria aquest en el moment en què ens trobem?
Estem aquí i també volem deixar constància de que nosaltres som conscients de la necessitat, evidentment, de donar prestació de servei en condicions de qualitat a la ciutadania, però això no pot ser a costa de fer-ho sense unes mínimes condicions de seguretat i de salubritat.
Doncs estarem pendents d'aquest tema. Valentina Anadón, ell és el portaveu del Sindicat Autònom de Policia, que recordem-ho és majoritari dins el cos de la policia local de Calella. Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Gràcies a vostès. Molt bon dia.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
3 minuts per 3 quarts de 2. L'operador turístic rus Natalie Tours, un dels grans proveïdors de clients de l'ESP als establiments d'allotjament de Catalunya, ha anunciat que cancel·la totes les reserves hoteleres que tenia contractades per aquest estiu a l'Estat. La companyia ha argumentat que no pot garantir que els seus socis comercials espanyols, entre els quals hi ha l'agència World to Meet amb una oficina a Santa Susana, compleixin amb les seves obligacions i que per això anul·la els serveis contractats entre el 4 de juliol i el 30 de setembre. Catalunya seria el territori més afectat per aquesta situació. Ràdio Calella Televisió no ha pogut concretar, determinar hores d'ara quants hotels de la ciutat i el nombre de reserves que s'han cancel·lat aquí a Calella en plena temporada turística.
La crisi de Natalie Tours podria afectar 500.000 de visitants russos que escollen Catalunya per passar l'estiu. Amb els clients ja d'estil, la companyia els assegura que reemborsarà totes les despeses sobrevingudes i que han hagut de compensar com a conseqüència d'aquesta situació. Al darrere de tot plegat hi hauria la crisi econòmica del 2014, la devaluació de la moneda russa i del petroli. A més de les sancions imposades per Occident, van provocar una greu recessió que va afectar d'arrel la capacitat de l'empresa d'emetre turistes. Ràdio Calella Televisió ha contactat amb l'oficina World to Meet de Santa Susana per tenir una valoració més acurada de l'impacte de la notícia al territori, però no ha estat possible. L'Associació Turística de Calella i l'Ajuntament de Calella han declinat fer declaracions al respecte.
Canviem de qüestió. Tanca el restaurant Sant Pau després de 30 anys d'activitat a Sant Pol de Mar. És una de les notícies del dia. Ha estat un dels establiments que han prestigiat la gastronomia catalana a nivell mundial i un dels noms que cada any apareixen a la guia Michelin. La cuinera Carme Ruscalleda ha decidit que el Sant Pau abaixi la persiana el pròxim 27 d'octubre per convertir-lo en un bar que regentarà la seva filla Mercè Balam. El tancament no suposa la jubilació de Ruscalleda. Calleda, segons ha confirmat ella mateixa, ha anunciat que mantindrà els altres restaurants que dirigeix a Tòquio, també a Barcelona, i que emprendrà nous projectes encara no revelats.
Escoltem-la en declaracions aquest matí a Catalunya Ràdio.
Una història d'èxit i és la força de decidir fins aquí. No ens jubilem, aquest és el missatge. Tenim sobre la taula compromisos a Tòquio, compromisos a Barcelona, més idees sobre la taula, però sí que traiem... aquesta peça gran de 34 persones que treballen amb nosaltres i decidir, doncs, fins aquí.
La cuinera de Sant Pol de Mar, la dona amb més estrelles Michelin, concretament 7, ha parlat en termes de reinvenció.
Reinventar aquesta vida que ara hem decidit, no? No és desconnectar de la cuina, no volem tallar el cordó. Mm. Volem continuar gaudint-ne. Sabem, evidentment, que portem tots aquests anys a l'esquena treballant i aquestes decisions les has de fer quan tens força, no quan les coses et pesen o no et fan il·lusió. Aquesta il·lusió l'hem de canalitzar precisament retallant aquesta força tan gran que és mantenir un restaurant obert. L'últim sopar el farem el 27 d'octubre i de manera casual cau amb el dia de l'aniversari del nostre casament.
La xef prové d'una família propietària d'un comerç d'alimentació a Sant Pol de Mar. Va estudiar comerç mercantil i posteriorment de xarcuteria amb la idea de continuar el negoci dels seus pares. El 1975 ella i el seu marit, Toni Balam, van posar les primeres il·lusions en el projecte de Sant Pol de Mar. La seva cuina ha destacat per ser creativa i moderna, però basada en la tradició i en els productes catalans de temporada.
Doncs tancar el restaurant Sant Pau, una notícia doncs, de la qual molts mitjans de comunicació se'n fan ressò. De fet, des de primera hora del matí també en volem parlar avui amb l'alcaldessa de Sant Pol de Mar, de la vila veïna, Montserrat Garrido. Bon dia, alcaldessa.
Bon dia.
No sé si s'ha llevat vostè també amb la mateixa sorpresa que la resta de nosaltres, o ho sabia d'abans?
No, llevar-m'hi no, però sí que quan he arribat a l'Ajuntament és el primer que m'han comunicat, no? I realment ha sigut una gran sorpresa.
Què significa per Sant Pol que aquest restaurant que ha projectat el nom del poble a nivell mundial doncs hagi pres la decisió de tancar després de 30 anys?
Home, és una decisió, penso, que ells han pres, que la deuen haver madurat molt. És una decisió molt important i, evidentment, que jo, com a alcaldessa de Sant Pol, em sap greu. Em sap greu, egoístament, eh? Egoístament em sap greu, doncs, haver de desprendre'ns d'un restaurant que ha posat la gastronomia a dalt de tot i, sobretot, amb el producte de proximitat, que és el que fem sempre a la Carme. Però, evidentment, el que ell hagi pres aquesta decisió de retirar-se i de tancar Sant Pau, doncs, entenc que l'hem de respectar. S'ha de respectar i ella ha donar les a la filla perquè pugui continuar un altre tipus de negoci i que de tota manera no es desconnecta de tot, perquè ella continuarà investigant, continuarà fent coses i potser és el moment també amb l'edat que té la Carme, que jo em solidaritzo totalment, de poder fer el que ella li vingui de gust sense haver de tenir l'obligació ni el tirapit d'haver de tenir uns resultats immediats i constants, no? Penso que és una decisió molt valenta, molt valenta, molt i molt valenta, però tampoc em sorprèn amb la Carme, perquè la Carme és una persona molt valenta, molt emprenedora i que el seu cap sempre treballa per fer coses millors.
I que segurament...
Per tant, podem tenir... A la millor tindrem una altra sorpresa d'aquí un temps.
Oh, qui sap.
No ho sé.
Alcaldessa, no crec que dubti vostè que Carme Ruscalleda continuï tenint aquesta vocació d'ambaixadora de Sant Pol de Mar, que és el que ha fet fins ara.
D'això n'estic completament segura, que ella continuarà sent ambaixadora del nostre poble, del seu poble, i que continuarà fent-ho com ho ha fet fins ara, amb l'elegància i la destresa que la caracteritza.
Vostè va ser qui li va atorgar el títol de filla predilecta de Sant Pol, oi?
Sí, home, a veure, que una noia de Sant Pol, filla de Sant Pol, que en principi no doncs, pensava poder ser això, perquè ella, la seva il·lusió, ella els seus estudis que tenia primers eren de l'escola Massana, o sigui, ella dins del seu cos ja tenia un artista, val? El que passa, doncs, que les noies d'aquella generació, que jo ja estic dins d'aquella generació, el que feien molt era fer cas del que a casa et recomanaven i et demanaven de fer. Ells tenien una botiga de menjar, i ella va ser la que va tirar endavant, però clar, va fer un gir amb aquesta botiga, doncs començant amb els menjars preparats, que feien, bueno, unes coses boníssimes, hi ha la gent per emportar, i a partir d'aquí és quan ella ja es decideix a tirar més endavant, doncs en poder crear i posar a disposició de la gent la seva destresa gastronòmica, no? I ja s'ha vist. Ja s'ha vist on l'ha portat tot això. O sigui que una noia que no venia de cap dinastia, diríem, doncs de cuiners, cosa que, per exemple, doncs no podrà dir el seu fill, en Raül, perquè el Raül ja ha tingut una gran mestra amb la seva mare, o per doncs, la seva filla. Clar, la Carme no l'havia tingut amb aquests nivells, doncs és de valorar molt, molt i moltíssim. I a banda, perquè la Carme sempre ha parlat de Sant Pol, dels productes de la comarca, dels productes del país, i creia que era una persona que el mereixia, mereixia aquest títol.
Montserrat Garrido, alcaldessa de Sant Pol de Mar, moltes gràcies per haver-nos agafat la trucada mentre es va en circulació, sentim?
Sí, amb els mans lliures, Hem de ser molt responsables. A vosaltres.
Moltes gràcies, bon dia, fins una altra.
Adéu, bon dia.
57.9 FM.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada. Tornen els cursos intensius d'estiu a InLingua. Cursos intensius d'anglès i espanyol per a estrangers. InLingua, aprendre idiomes amb els avantatges de sempre. Grups reduïts, professorat natiu, mètode propi, classes diàries i classes a empreses. Tornen els cursos intensius d'estiu a InLingua. Inscripcions obertes. Informa't ara mateix a InLingua. Carrer Bruguera 275, Calella. Telèfon 93 766 1491 o al web inlinguacalella.es.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
7 minuts i mig i seran les dues. Avui, amb motiu de l'estrena de la sarsuela El Duo de la Africana, el teatre de la Sala Mozart ha recuperat un faldó de paper que data de finals del 1800 i que era part de l'antic taló de la sala. Quan es van iniciar les obres d'ampliació de l'escenari, l'any 2014, els escenògrafs Jordi i Josep Castells van començar a fer petites restauracions al faldó que avui es podrà veure altra vegada a l'escenari.
Ho ha explicat el propietari de Can Salom, Arcadi Lluís Salom, qui ha explicat la història d'aquest element decoratiu.
Que és una peça històrica en el temps, està datada en principi sobre finals del 1800, 1890 i escaig, i que havia sigut el faldó de l'antic taló pintat habitual en una època. Aquest taló, per la seva feblesa, va desaparèixer, segurament sobre els anys 40, però això va ser, com tants restes de tantes escenografies, guardat a dalt als telars. I en el moment de les obres es va ensenyar als germans Castells, són els escenògrafs més importants que té el país de lluny, i un enamorat del teatre, i al veure van dir que era una peça històrica que els feia il·lusió, dintre el que es pogués, restaurar.
El cinema de Can Salom seria el més antic en funcionament de l'estat espanyol, ja que el primer programa data de 1904. L'estrena del Duo de l'Africana ha sigut el moment idoni per recuperar el faldó, ja que més de 100 anys després la Sala Mozart continua fent cinema i sarsuela. Encara es poden comprar entrades per veure la sarsuela, que hi haurà, tindrà dues funcions, avui a les 10 i diumenge a les 7.
Canviant de qüestió, l'escriptor Jordi Bilbeny inaugura el cicle de conferències sobre censura i manipulació a la història de Catalunya amb una xerrada titulada La censura d'estat i la traducció sistemàtica d'obres literàries catalanes al castellà, en la qual Bilbeny ha exposat com reconeguts autors locals locals catalans han estat forçats a traduir la seva obra o han vist com s'atribuïa a una altra persona.
En una entrevista a l'Infovespre, l'escriptor i investigador d'Arenys de Mar ha posat com a exemple a Miguel de Cervantes amb el Quixot. L'investigador defensa que Cervantes va escriure la seva obra mestra en català i que va quedar indignat amb el resultat després de passar pels censors espanyols.
Bàsicament és tot allò que és susceptible de tenir un valor de cultura universal. Hi ha obres de metges que desapareixen absolutament del tot i després són atribuïdes a un metge castellà, o el Quixot mateix, ell també diu, en Servent diu en el pròleg, que ell no volia editar-ho de tan malament com li havien deixat els traductors, censors, manipuladors de la seva obra, però que al final prefereix també que surti l'obra encara que no sigui del seu gust, però que almenys es pugui publicar, tot i que diu que ell abans l'obra que havia fet era el pare de l'obra i ara n'és el padrastre.
La sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell acull el cicle de conferències sobre censura i manipulació a la història de Catalunya. La següent ponència serà el dijous 19 de juliol, anirà a càrrec de Pep Maioles i parlarà sobre Teresa d'Àvila i Teresa de Cardona a la recerca de Teresa de Jesús.
I la penya solera barcelonista de Calella, que es prepara per la celebració aquest cap de setmana de la revetlla d'estiu i el dinar de penyes que organitzen cada dos anys.
Els actes començaran aquest dissabte al passeig Manuel Puigverd a partir de les 9 del vespre. De cara a diumenge i a l'hotel Bernat II es farà el tradicional dinar de l'entitat on hi assisteixen penyes a diferents punts del país. Aquest any se n'esperen unes 25.
I el Club Handbol Platja Calella organitza per avui, per aquest vespre, una masterclass oberta de zumba a la platja.
És una activitat complementària al torneig d'handbol platja Ciutat de Calella que es disputarà fins aquest diumenge a la platja de Garbí. La classe de zumba es farà a 8:45 del vespre davant la piscina municipal i no cal inscripció prèvia.
I en acabar, servei de bar i sopar d'entrepà a càrrec de la Unió Esportiva Handbol Calella. Gràcies, Andrea. Fins dilluns.
Fins dilluns.
Acabarem amb el temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
La previsió meteorològica pel que queda d'aquest divendres i per tot el cap de setmana amb Quim Serra. Quim, bon dia.
El dia ha començat amb aquest petit canvi de temps que ens ha portat un descens de les temperatures i en conseqüència també algunes nuvolades a primeres hores d'aquest matí. Fins i tot s'escapava algun petit ruixat cap a zones interiors del Maresme. La situació, però, vindrà marcada avui per un temps tranquil. De mica en mica, les clarianes aniran guanyant protagonisme i el sol s'imposarà aquest migdia i tarda, amb alguns núvols però poc importants i sense precipitacions. Això sí, temperatures una mica més baixes, això ho notarem, ho hem notat de fet aquesta nit passada i també ho notarem en la propera nit demà, primeres hores del dia. L'ambient serà més fresquet i agradable. Això sí, demà esperem que es mantingui l'ambient en general assolellat, sobretot al matí. Durant la tarda veurem nuvolades cap a zones interiors del Maresme que podran descarregar cap a la serrada prelitoral, però que en cap cas no afectaran la zona maresmenca. Amb unes temperatures que, com hem dit, demà baixen durant la nit, pugen però lleugerament a les hores centrals del dia. Els vents, tant avui com demà, seran fluixos. Uns vents que ho faran avui de mar cap a terra, demà aniran girant cap a Garbí durant el migdia i la tarda. I la situació marítima, avui dominada pel marejol, demà tindrem petites àrees de maror durant la segona meitat del dia. De cara a diumenge, s'espera que altre cop les temperatures siguin de juliol i, de fet, la propera setmana serà la més càlida, almenys d'aquest estiu, ja que esperem temperatures clarament més altes i que a més es mantindran també durant bona part de la setmana, amb molts valors per damunt dels 30 graus al migdia, tant dilluns com dimarts, dimecres i probablement dijous i divendres de la setmana vinent. Tot això amb vents que continuen fluixos i amb una situació marítima molt tranquil·la a tota la costa de la comarca. En definitiva, de moment avui i demà encara temperatures relativament agradables pel mes de juliol, però a partir de diumenge tornaran a pujar.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Meti Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Meti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Meti Polit.
Un minut i seran les dues. Acabarem aquí l'últim info migdia de la setmana, el d'avui divendres 6 de juliol, en què hem recollit la denúncia que fa el Sindicat Autònom de Policia, que és el sindicat que representa la majoria de la plantilla de la policia local. Denuncia que el local, l'oficina de denúncies que hi ha a la plaça Vicenç Ferrer, no reuneix les condicions en termes de riscos laborals, tampoc de seguretat. Ha llistat un total de 8 incompliments de les normatives a què s'hauria d'acollir aquest local i aquest servei que, recordem-ho, cada estiu posa en marxa l'Ajuntament de Calella i que és compartit entre policia local i Mossos d'Esquadra. Avui també hem parlat de que la crisi de Natalie Tours, aquest operador turístic rus que ha cancel·lat totes les reserves que tenia fetes aquí a Catalunya per aquest estiu, cancel·lació doncs, que també està afectant en hotels de Calella. I que tanca el Sant Pau, Ruscalla ha dit que no es jubila, que continua treballant a la cuina. I tornem dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau, bon cap de setmana.